A les afores de la Mella de Mar, entre formes inesperades i siluetes que sorprenen des de la carretera, s'amaga un univers creat amb paciència, ofici i imaginació. És l'obra de Blas García Camacho, un escultor d'origen andalús que va fer del seu entorn quotidià un espai artístic singular, marcat pel trencadís, el relleu i una mirada lliure sobre la matèria. Format a l'Escola Professional d'Andújar i amb una trajectòria que el va portar a col·laborar amb Josep Maria Subirats a la Sagrada Família, García va combinar durant anys l'ofici amb feines més pragmàtiques per tirar endavant la família. Ja a la maduresa, instal·lat definitivament a la costa tarragonina, va transformar casa seva en un espai creatiu on conviuen escultures, mosaics i figures monumentals com els seus coneguts dinosaures. Per l'avui de la seva obra és també fer-ho des de la memòria familiar. Per això, avui conversem amb el seu fill, Blas García Rodríguez, per reconstruir no només el recorregut artístic de García Camacho, sinó també el que significava conviure amb un creador incansable. Bon dia.
Bon dia.
Com definiries, Blas, l'obra del teu pare per algú que no la coneix?
A veure, jo la definiria com il·lusionant i màgica. Màgica, no tinc... com si visqués a un conte.
I això va ser des de sempre?
Ell ha sigut un nen de la guerra i jo crec que mai ha deixat de ser aquest nen assustadís que ho hi ha, i sempre se l'ha quedat així i mai ha sigut adult. Jo crec que sempre estava pensant i l'únic que li feia feliç era crear.
I quins materials o tècniques creus que el representen millor?
A veure, una de les seves tècniques més forts és l'escultura, el figuratiu i la talla amb fusta, no? I després, bueno, pues el que tothom ja coneix, que són els mosaics i el trencadís i jugar les formes i a la construcció i no sé, jo crec que és un poc seria el que és el mosaic i la fusta.
El trencadís va tenir un paper molt important, crec, en la seva etapa final. Com hi arriba i què li permet expressar?
Ell arriba perquè, esclar, ell era molt entusiasmat de Gaudí. Li agradava molt Gaudí i ell deia que, com sempre deia, que les rectes són de los hombres, les curves de los dioses, no? I ell sempre feia, no li agradava fer coses rectes, sempre buscava la curva. I llavors, bueno, jo a mi també, perquè per mi ha sigut la meva escola, pues fèiem amb fusta, fèiem els motllos i després omplíem amb ciment i si no agafaven una fusta, era tot molt, molt inventiu. Anaven fent les coses segons anaven pujant, no n'hi havia coses estudiades, no, era com mirar-s'ho i com ho fem això, i com, pues, per fer una bòveda, per fer qualsevol cosa, era sempre com anar innovant en el que tenien, perquè no tenien gran maquinària i al final eren coses de pes i tenien que inventar-nos-les, com se diu, i anar fent poquet a poquet.
Fins quin punt creus que la seva experiència amb Josep Maria Subirats i la Sagrada Família va influir en la seva trajectòria posterior?
Home, va influir molt perquè eren els dos, el Subirats era una miqueta més jove que ell, però ell va vindre d'Andalusia i, bueno, Subirats li va obrir les portes, va estar a les fires internacionals i, bueno, va ser un bon amic i li va ajudar a entrar en el món de l'art en un moment que l'art no era massa, no es podia menjar gairebé de l'art. Perquè no estaven, ara és diferent, no? La gent ara l'art es veu en altres ulls. Abans, ser un escultor, quan la gent el que volia era menjar, era difícil.
Sí, sí, ja, tot i així encara avui encara és complicat, eh? Sí, viure no. De l'art.
Encara és complicat. La frase del meu pare sempre, que l'art és morir-se de frío. És això, m'heu dit sempre, perquè quan jo volia fer seguir i fer restaurador, i ell tampoc volia que jo fessi el que el feia, perquè deia que passaria gana.
Però té molt de mèrit, no?, arribar des d'Andújar, no?, des d'Andalusia, i que t'obrin les portes d'aquesta manera i que contribueixis a una obra tan important, no?, com la Sagrada Família.
Sí, però bueno, ell el que passava, que ell ho ha ajudat molt, i a més ell tenia unes mans que qualsevol que ho vegi, si no tenia que obrir, perquè no li van donar cap puesto perquè no s'ho valgués, s'ho va guanyar, perquè ell va començar, se van conèixer a Poblenou, perquè el Subirats era jefe de taller i feien per l'església, feien les verges, i el meu pare era tan fi treballant que al final li van posar a fer les cares i les mans, i els altres feien els vestits per policromar, i després van acabar fent silleria per dissenyadors, i van, bueno, un munt de coses que Subirats ja se'l van portar amb ell, i va ser qui li va donar el puesto de, bueno, que va entrar en Fomento i ja va fer el que és la rotulació dels camions abans del 92. Uh-huh. Després va arribar el 92, però tots els escuts de Barcelona abans se pintaven a mà i us feia ell.
I quan es va instal·lar aquí a l'Ametlla de Mar, aquí més o menys?
Aquí al 97.
El 97.
Quan se va jubilar.
Perquè hi ha una obra que a mi em crida molt l'atenció, sí, que són una imatge molt icònica, no?, els dinosaures al, sí, jardí. Tu saps d'on neix aquesta idea?
Aquesta idea, pues, com un nen. Estava sentat en el meu nebot, que ara té 32 anys i comparteix el que és l'art amb ell, perquè ell toca la guitarra flamenca i tal, ha sortit com el iaio, i estaven parlant els dos de les seves coses, perquè ell parlava més als nens que als grans, o sigui, no tenia conversació més profunda en un nen que en una persona gran, no? I ell va dir: "Quiero hacer algo grande", le dijo al meu nebot, i el meu nebot li va dir: "Fes-me un dinosaure". I tenia un llibre de dinosaures al nen, perquè n'hi ha una etapa en els nens de 5 fins als 12 que li encanten els dinosaures, els flipen.
Sí, sí.
Jo, n'hi ha nens que venen als pares per l'autopista i donen la volta solament per entrar, perquè si no els nens no paren. I el meu nebot li va dir: "Fes un dinosaure", i ell va agafar i va fer el dinosaure a escala 1-1. O sigui, són igual que eren, segons deia el llibre, són la mateixa mida.
O sigui, això, déu-n'hi-do, perquè li va costar, suposo, fer-les molt de temps, no? Perquè, clar, fer una cosa d'aquestes a gran escala...
Uh-huh. Pues sí, la veritat, i a més, va ser doble, perquè ell va començar a fer els dinosaures després d'un triple bypass.
Caram.
Li van operar d'un triple bypass, i van dir als metges que el primer any donaran tenia 69 o per aquí, i li van dir que li donaven un 99% que es quedés aquest any, i ell va fer el dinosaure gran, ho va fer a Cubells. Ell arriba com una formigueta, se feia una miqueta de material, jo anava pujant.
I quan trigava més o menys per cada dinosaure?
Pues tranquil·lament un any.
Caram.
Sí, clar.
Caram. I totes aquestes obres, aquestes i altres, per dels dinosaures, les dibuixava o planificava abans, o treballava d'una manera més intuïtiva?
No havia cap boceto. És tot, com tu he dit, tot improvisat. Agafava, veia la barriga i la panxa, i bueno, com farem la panxa? Pues si teníem unes planxes per aquí, si agafàvem fusta d'allà, i anar fent, fèiem plantillatge, i sobretot hi havia unes planxes que són com de fibra, sí? Uh-huh. Com el que és el terrat, això que fan d'urarita, que però en plàstic, i n'hi havia algunes que eren planes, que no tenien l'ondulació. I en aquestes peces podien fer una miqueta al cos, després se feien barres de fusta, després se feia un cosit, perquè tenia que tenir un cosit de ferro, que es fa en el ferro, i es cosia tot, i s'anava fent com si fos, primer era com un canasto, i després se vertia el formigó, que és com se fa l'encofrat, és un encofrat. El que passa que perquè les formes aguantessin, n'hi havia que fer motllos, i cada peça tenia el seu motllo, i s'hi va fent al taller.
Tu l'ajudaves a fer els dinosaures?
Sí, me cabreva amb ell perquè me semblava una bogeria. En aquell moment nosaltres teníem un taller de restauració i restauraven peces per uns antiquaris que treballaven molt per la gent de la televisió. Hem treballat per Vittorio Luchino, per Maria Teresa Campos, feien peces d'antiquari per ells. I jo tenia el taller allà, i clar, ell sempre estava, perquè ell ja no volia treballar al taller, i ell sempre estava per al pati rondinant i tal. I jo, clar, l'acabem d'operar, clar, jo estava ja vigilant-lo sempre, perquè ja veràs que se farà mal, ja veràs que se farà mal. I com fem? I a vegades hi havia tardes que no em deixava treballar. Hi havia tardes que perquè fessin les coses, pues venga, va, esto, pues lo haremos así. I ja me posava a treballar amb ell, i la feina, però bueno, he passat molts moments molt agradables, i els valoro molt més ara que quan estava, no?
Sí, sol passar això. A més, tu ets ebenista, suposo, sí, que d'alguna manera t'ha influenciat la creativitat del teu pare, no?
Sí. No, tot això sempre, a mi m'agrada molt crear espais, i és el que m'agrada, combinar tot, i no solament és fer l'ebenista, sinó és una miqueta el comprendre tot, no? Perquè el meu pare el que m'ha donat és sapiguer fer, com se diu, tancar un ofici, no? I no tindre por de res, ni d'equivocar-te, i d'ensayo i error a veces, muchas veces, no?
I hi ha alguna obra, Blas, alguna obra seva que consideris especialment significativa o que el defineixi millor que cap altra?
Jo crec que, a veure, si n'hi ha, si és per tècnica d'escultura, la mitologia i l'alegoria, que té moltes peces de mitologia grega, clàssica, i després té molts baixos relleus fets d'alegoria, no? I això és una tècnica que és com tècnica, és insuperable. Avui per avui jo no he trobat cap escultor que agafés un formó i bueno, una gúbia i fes això, no? I si hi ha alguna peça que ho identifique, és el trencadís, i són les formes de la seva última etapa, que és quan ell ha sigut més lliure, saps? No has, perquè ell ha treballat molt per altres i ha fet moltes peces molt boniques, però jo crec que el que el defineix, el que en on ell s'ha quedat més, és en los arcos, en les bòvedes i tot això. Aquí s'ha sigut feliç.
Perquè aquestes peces que comentes, igual que els dinosaures, els podem veure? Si alguna persona vol apropar-se per veure'ls, hi ha possibilitat?
A veure, jo ara estic restaurant la finca, i les peces estan... Sí, tenim les peces. El que passa que encara les tenim en casa nostra. No tenim cap puesto habilitat per a ello, no? I sí que m'agradaria fer-ho. El que passa que... Ara mateix estem fent, ara mateix estem restaurant alguna font, estem restaurant alguna coseta, perquè clar, i no tenim res preparat, perquè ens ha agafat, però clar, també el meu pare ha estat delicat durant molt de temps, i clar, i a vegades sempre te volques més en el que és immediatament important, no?
Sí.
I llavors ara, a veure... És com aquest reconeixement, a mi m'hauria agradat, perquè és una sensació una miqueta agraïdolça, no? De que sí que m'hauria agradat que ell l'hubiese visto, no?
Sí, que ho hagués explicat inclús ell, no? Directament.
Sí, que amb... això m'hagués agradat moltíssim, sí. Però bueno, són coses que passen. I res, llavors ha sigut un any, perquè des del 2020 va ser, perquè jo treballava a Barcelona i va ser un... ja va morir la meva mare, jo vaig vindre cap aquí, el meu pare se va tindre que anar amb la meva germana, i llavors han sigut uns anys que la veritat que la casa ha estat una miqueta sola, no? Uh-huh. I ara estic jo una miqueta, clar, arribar aquí estic una miqueta restaurant-la, i però queda una miqueta, estic restaurant una font i alguna cosa, però m'agradaria lo mínim per l'estiu tenir el pati enllestit. Mm-hmm. Tenir el pati enllestit i fer alguna cosa perquè la gent que, bueno, que si passen nens que puguin passar, veure'l i disfrutar, però sense res, sense, no sé, sense que obrin. I com sempre, ell sempre ho ha fet així, sempre a la gent venia i obria, i de moment no tinc cap altra aspiració, no? Uh-huh. Restaurar-ho, mantenir-lo i que si venen els nens, pues continuïn somiant, no? Perquè els nens és fantàstic, se posen allà i sí, és com un conte de fades per ells, i quan arriba la nit se'n sent tot i llavors sí que sembla. Uh-huh. I això és el que vull per aquest estiu. Aquesta és la meva meta, i després ja no ho sé.
Blas, parlem una mica sobre el procés creatiu. Com era un dia habitual de treball per a ell?
Pues un dia de treball, si és a l'escultura, era més metòdic, perquè ell ja baixava al taller, posava les eines, i era molta feina d'estar moltes hores mirant els bocetos, que ja li donaven, ja aquí sí que vas amb bocetos, quan fas figuratiu i quan fas relieves ja estàs marcat per una pauta, no? I llavors era era molt tranquil, se posava a la ràdio i jo me podia passar hores mirant-lo, perquè veies que era com màgia. Anaves veient com la seva mà s'anava movent i sortien les cares, sortia un job, sortia, no sé, una voluta, una flor, i era com molt màgic, no? Era com és possible, no? Que, uh-huh, que i ho veia així, una paciència, clar, molt... És que era hores i hores, al igual en un baix relleu podia tardar 2 anys en terminar un baix relleu ben acabat.
Sí, molt, molt, agradava molt la precisió, no? I molt...
Sí, sí.
Una
sí,
persona
sí,
molt metòdica.
Sí, sí. Era com si no estigués. El meu pare era així, no? Se posava a treballar. I en els dinosaures i tal, pues era una altra manera. Uh-huh. Era més estar a la muntanya com... i creàvem el que tenia. Eren dos vertientes, no, del meu pare, no? Una que era més salvatge, que era aquesta de trobo això, agafo aquest pal i faig això, i llavors una altra de seure's i com un japonès, no? I posar-se a fer una cosa i però el que sí que les dues, a mi un punt de unió era en la perseverància i en la constància. Mm-hmm. No era un tio de... sinó era una persona perseverant i constant.
Sí, que això és el que et porta a l'èxit, vaja. Sí, sí, la perseverància és...
I ella ha sigut així, ha sigut així sempre. Uh-huh. Tenia uns horaris i marcava tota, però en la seva vida, a l'hora de dinar, a l'hora de dormir...
Sí, i era metòdic.
Era metòdic sempre.
Sí, sí, sí. I fins i tot que després de jubilar-se va continuar creant. Què és el que li motivava?
Jo crec que si no creava, se moria. Uh-huh. Nosaltres quan va estar tan malalt que, I ai, és que li deien al metge, és que coge peso, és que va no sé què, és que... I el metge li va dir a la meva mare, deixa'l, perquè si ho tens, si ho assentes, és allà és quan es morirà. Perquè a ell, no sé, a ell, per a ell crear era com respirar. I ja estava pensant en la nit, què faria l'endemà, i jo crec que això és el que l'ha mantingut viu i el que l'ha fet arribar fins als 92 anys. No?
Mm-hmm. Sí, una ment creativa que no para ni descansant.
No.
Sí, sí. Creus que tenia més d'artesà o d'artista? O creus que era una combinació de les dues coses?
Jo crec que el meu pare era un gran artesà, perquè ha sigut un gran artesà, perquè ha treballat per tots, per molta gent molt gran, però sobretot tenia la tècnica, no? Tenia molta tècnica, però a part de tot sí que tenia sí que era artista. El que passa que no ha arribat a desenvolupar aquesta fase seva del tot fins que jo no era més molt gran, no? Perquè, clar, ha tingut 4 fills, ha tingut una família gran i li va costar una miqueta donar-nos de menjar a tots. I llavors no va arribar a la seva plenitud com a artista. Uh-huh. Però sí que era un artista, jo crec que sí.
I els 4 fills, perdona que et talli, els 4 fills heu sortit artistes o artesans?
Bueno, no, les meves germanes no. El net, bueno, els dos nets tinc un que es diu Abel, que és un gran dibuixant, uh-huh. que és molt dibuixant, dibuixa manga, i luego està el Kevin, que és un gran guitarrista, que toca la Lia Kali, que aquest és músic, i aquest fa trencadís com a l'avi.
O sigui, que té part de la família que continuarà la saga de l'artisteo, diguéssim així, no?
Sí, això sí que n'hi ha. I bueno, jo em considero artesà. Uh-huh. Artesà i sobretot restaurador. Restaurador uh-huh. és el que més, perquè sóc un bon artesà, però no és un artesà. Jo sí que és un artesà, però el meu pare era un artista. Uh-huh. És molt difícil de fer el que ell feia. I mira, a mi m'ha intentat ensenyar i tal, però... I si no tens l'Àngel, si no tens aquest Àngel, és impossible. Pots fer alguna coseta, però tallar com el tallava i fer les formes que el feia, i això tens que portar-ho dins, si no...
Està clar, està clar.
No, és impossible.
Blas, parlem sobre la relació amb el seu entorn i el reconeixement. Crec que va tindre conflictes amb l'Ajuntament per les escultures.
Però bueno, això està oblidat. Sí, però sí, va tindre fa molt de temps, va tindre un desencontre que al final va tindre que posar-se per al mig la Universitat de Califòrnia, van tindre que escriure aquí a l'Ajuntament i bueno, al final tot va quedar bé. Però ell ho va passar molt malament, ell plorava i a més estava fent una font que s'ha quedat inacabada, va agafar una miqueta de depressió i plorava. Jo li vaig intentar ajudar, vaig intentar buscar pues eso, una ràdio, algú que em fes una miqueta de recolzament, era més jove, no vaig saber, llavors l'únic que se'ns va ocórrer és escriure a Estats Units i perquè sapiguessin que teníem aquest problema, perquè ell plorava. Jo me'n recordo, va ser una època molt trista perquè estava per al jardí i plorava.
Sí, a més, els artistes, tots els problemes, els afecten més que qualsevol persona perquè tenen una sensibilitat molt especial.
Va agafar depressió. Va agafar depressió. Però, clar, ells deien que era... que havia fet obres sense permís, no? Uh-huh. I, bueno, en certa manera sí que tenen raó, però el meu pare mai ho havia fet ni per cobrar, ni per fer un xiringuito, ni... simplement ho havia fet per l'art, i sortíem a un llibre, després n'hi havia un juegos de geolocalització, i sempre ha sigut una finca que jo crec que ha sigut simpàtica I mai li han dit a ningú, o a ningú nen ni a ningú pare, donen calé per ensenyar-te'ls, perquè sempre hem obrint les portes i tothom que ha passat ho sap, tant la meva mare com el meu pare, sempre han sigut gent de, gent, bueno, amable amb els demés, i ja et dic que això va ser una cosa, una anècdota, perquè després també hem tingut molt de carinyo del poble, de molta gent que l'estima molt i de molta gent que li agrada, i quan dius soc de la casa dels dinosaures, tothom li treus una sonrisa i diu ostres, el meu nen o el meu net, o li anaven i no sé què, i el teu pare li va obrir. Si et dic la veritat, tenim més històries bones que dolentes.
Això ja està bé. Creus, Blas, que la seva obra està prou reconeguda?
A veure, no crec, però bueno, estem lluitant perquè a mi m'agradaria que se reconegués una miqueta i que la gent la vegi com una casa de la vila o com algun puesto, per que la sentessin, que la sentessin seva, no? Uh-huh. Una miqueta de tots del poble, perquè ha posat el poble a Estats Units, o sigui, a Califòrnia i a Washington DC saben que l'Ametlla existeix, saben que n'hi ha dinosaures i saben que ho ha fet un tal Blas García i que són d'aquí.
Impressionant, impressionant.
I això és bonic, això és bonic per al poble i,
sí,
i per la comarca, i perquè sempre són coses que atrauen a la gent, no?
Mm-hmm. Blas, com era conviure amb algú que dedicava tantes hores a crear? Com vivies el fet de tenir un pare artista?
A vegades era una miqueta pesat perquè a mi m'agradava que fos a vegades com els pares dels meus amics, i no sé, sortíssim, fem... no li agradava sortir, no li agradava anar a cap puesto, ell estava tot el dia i llavors la meva mare i a mi sí que a vegades sí que era una miqueta intenso.
Això també és molt típic dels artistes, eh?
Era intenso, sí, era intenso. Era intenso i a més a més era intenso, i era com un nen, era muy demandante. De vegades era com un nen, se le perdonava.
Està clar que et va transmetre l'interès per l'art i per l'ofici.
Sí, sí, sí.
Que has descobert el teu pare amb el temps, que potser abans no valoraves tant?
Bueno, és que el que passa que jo he estat molt, molt apegat des de molt jove, des del 22, i jo he trobat moltes coses del meu pare. Sobretot és el que t'hi dic és això, és la constància, i després d'haver tingut una vida dura i una infància molt dura també, perquè va estar el seu pare lo van fusilar i ell se va criar en un orfenat, ha sabut remuntar molt bé, i el veig que això, que ha creat, i sempre estava somiant, i sempre veia la vida, i sempre tenia aquesta visió màgica, no?, del món. Nunca veia la vida en gris, sempre la veia de color, i això, com una persona ha passat tant de mal, és de reconèixer, perquè és molt difícil, és molt fàcil ara mateix, es passa qualsevol cosa i ostres, i no sé què, ell ha passat la mil i una i nunca ha deixat de somiar, no? I això a mi és el que més me reflexa d'ell, no? Jo no sóc capaç de fer-ho, però ho intento.
Però clar, amb tants de problemes que dius que va tenir el teu pare quan era petit, imagino que l'escultura, l'art, seria per a ell com un refugi, no?
Sí, jo crec que així, que era el seu refugi, que era, ha sigut el refugi de...
Que es va crear el seu món particular, sí, no? I des d'aquí va fer tot el que va fer, que va ser, sí, excepcional.
Jo crec que això... un partàs de nen, i és el que ha fet, no? El fer el seu món i crear el seu món fins que ja li tocava anar-se'n.
Mm-hmm. Blas, com t'agradaria que es recordés el teu pare?
Ostres, amb carinyo, no ho sé. Tampoc, no era una persona molt sofisticada, ni era una persona molt humil, i amb carinyo, i que el recordessin una miqueta amb carinyo, ja a mi ja jo estaria content. Jo estaria content.
Creus que la seva obra té un valor que encara s'ha de descobrir?
Jo crec que sí, que encara, a veure, és un puesto molt màgic i, a veure, jo vull restaurar-ho i encara la idea, no tinc una idea molt fixada, no? Però sí que vull, voldria fer alguna cosa, però no, encara no ho tinc clar. O sigui, de moment restaurar-ho, mantenir-ho i després veure, no ho sé, ara mateix en restaurar i que estigui tot bé i posar les fonts a punt, acabar la font que se va deprimir i no va acabar. El que passa que ha sigut molt difícil últimament perquè em poso a treballar i em costa. Ara cada vegada em costa menys, però te poses a treballar i a vegades és dur.
Alguna cosa que vulguis afegir, Blas?
Bueno, donar les gràcies per aquesta entrevista i que m'he sentit molt còmode i no res, que moltes gràcies per tot i això, que m'agradaria que allà on estigui l'estigui escoltant i gaudeixi d'aquest reconeixement que estàs fent.
L'obra de Blas García Camacho no es pot separar de la seva manera de viure, constant, autodidacta en molts aspectes i profundament arrelada a l'experiència quotidiana. Des de la talla fins al trencadís, des dels relleus fins als dinosaures monumentals, el seu llegat és també el d'una actitud davant la creació. A través del testimoni del seu fill, Blas García, aquesta història pren una dimensió més íntima, la d'un artista vist des de dins, entre l'admiració, la normalitat i la complexitat de compartir vida amb algú que mai deixava de construir. Blas García, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.